Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. Més de 1.300 participants a la cursa de la dona celebrada ahir diumenge al matí. L'organització ha fet una donació de més de 6.500 euros a l'Associació de Lluita contra la Diabetis, que els destinarà a l'organització de colònies per a infants amb aquesta malaltia. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dilluns 28 del mes de gener. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. En format breu en destaquem la resta de l'actualitat de la jornada. L'escalenca Rosa és la guanyadora del Gaudí a la millor direcció artística pel seu treball a El Fotógrafo de Mauthausen. L'Escala va tenir especial protagonisme durant els seus parlaments. La presentació del llibre El cementiri mariner de l'Escala va donar el tret de sortida a les activitats commemoratives del 80è aniversari del bombardeig que va patir el poble durant la Guerra Civil. Uns actes que culminaven amb la inauguració de l'escultura Absències, de Pia Cruzet, instal·lada al cementiri recentment rehabilitat. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala fa un pas més per apropar-se als veïns i obre el local social al carrer del Mar. El grup vol fer política des de les petites coses, diu, començant des de baix i escoltant a tothom. Recull de resultats esportius amb 8 victòries, 2 empats i 3 derrotes en futbol. Entre els empats hi ha el del primer equip, que cedia els primers punts a casa contra el quart, empat a 1. Un empat que facilita també que el Bescanó s'enfili al liderat, ara empatat a punts amb l'Escala. I en tenis de taula, en victòria de l'equip de divisió d'honor 6-0 sobre el tenis de mesa Peñascal. D'esport se'n parlarà bastament a quarts de vuit, just després de l'informatiu local, en l'espai Zona Mixta amb Ivan Garcia. Pel que fa a l'agenda d'activitats, destaquem la 7a lectura de textos clàssics Anna Saurí, que es farà dijous a la llibreria Vitel·la, i pel divendres els diàlegs per l'Escala Simposi de poble a ciutat. Tot això ho expliquem en un dia que meteorològicament parlant ha estat molt variable, marcat per les nuvolades i per la tramuntana i la pluja intermitents. Ara us deixem amb el far, o la continuació del far, la segona i tercera hores d'aquest magazín que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Avui amb un interactiu dedicat a les matemàtiques i les dificultats en aquest camp en diversos espais de matèria, com ara Xavier Jarque, president de la Societat Catalana de Matemàtiques. Entre això i la set, hi haurà també l'Arribem a Port, una tertúlia marinera en què intervenen avui el pescador Gaspar Franc i el patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova, Jaume Carnicer. El punt de la set, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, que condueixen l'Ali Giner i Montse Manent. A partir de les 8 reprenem el fil estrictament local amb l'informatiu de casa i la zona mixta amb Ivan Garcia. A les 9, la franja musical, que els dilluns ens ocupa el Ruta 66 de Pito dos Santos, i el Mixtures, un programa de músiques del món. A les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Isabel González.
Les 5 i 4 minuts, segona hora de programa del Far, amb Isabel González i també amb la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, en Josep Maria Cano i l'equip tècnic que ho fa possible. Tots junts per parlar d'un tema avui, atenció, de seguida ens posarem en matèria i de seguida començarem a parlar d'un tema que ara la gent que ens escolti potser dirà, matemàtiques. Bé, doncs aquesta reacció que estan tenint ara mateix alguns dels nostres oients és la que volem tractar. Perquè quan algú, la majoria de persones, aquelles persones que no la dominen, Per què al escoltar la paraula matemàtiques ens corre pel cos aquesta sensació? Per què, de primeres, algunes persones tenen aquest rebuig a les matemàtiques? Per què ens costen tant? Tot això ho tractarem avui extensament al nostre interactiu. Serà d'aquí uns minuts perquè, abans, com sempre, hem de cuinar. I quina recepta la que ens porta avui un home que m'agrada molt el seu cognom, per cert. Ara us dic qui és.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Pere Felicitat. Jo només llegir el nom d'aquesta recepta, ja l'he dit a en Daniel. Mare meva, per què ens fas això a les 5 de la tarda, que alguns hem dinat ja fa hores i tenim el dinar als peus, si és que hem dinat, i que encara se'ns farà una mica llarg per sopar. Però bé, en tot cas, avui us presentem els ous estrellats amb carxofes, xipirons i foie. Una delícia per... el nostre gust. I qui ens la porta? Doncs el xef del restaurant Censals del Perelló. Com dèiem, què millor que començar sucant pa amb uns ous estrellats i acompanyats amb tot això que us he dit. Escoltem a veure com ho fa.
Hola, bona tarda. Avui us preparem un entrant molt fàcil de fer. Aprofitant que estem en plena temporada de carxofes i que si teniu invitats us anirà molt bé i segur que prepareu pa, que sucaran pa. El que us preparem són uns ous estrellats amb carxofes, xipirons i foie. Per a fer això necessitem, evidentment, carxofes, uns xipirons frescos, petitets, una picadeta que farem amb alls, ametlla i julivert, uns ous i una terrina de foie, mi-cuit, per acabar el plat. Per començar, comencem amb les carxofes, que les anirem netejant, traient totes les fulles més dures de fora, deixant el tronxo peladet i tallant la punta de les fulles per a que ens quede només el cor de la carxofa, el més tendre. I ho anirem posant amb aigua i unes gotes de suc de llimona o unes branques de julivert perquè així no s'oxidarà la carxofa i que ens quedarà de color verd. Una altra manera de netejar les carxofes, si n'has de fer moltes, jo el que faig és a les carxofes uns 10 minutets, tal i com venen del mercat, tal i com les compres, les posem dins amb aigua bullint, uns 10 minutets, i després les refredem. Així, d'esta manera, mos queda la carxofa, que no està cuita del tot, i és molt més fàcil de pelar-la, i mos queda, doncs, sencera i la mar de bé. Són dues maneres diferents de poder-ho preparar. Llavors, una vegada tenim les carxofes ja netes i si les fem de la manera tradicional, les posem en un casso amb oli d'oliva i les hem de confitar sense que arribi a fregir, vale? Poquet a poquet, amb l'oli lent, a foc lent, perquè es vagin confitant i que estiguen ben tendres. Una vegada ja les tenim cuites, agafem amb un wok o una paella gran, amb un xorret d'oli, poquet d'oli, molt calent, i les saltejarem, aquestes carxofes, per a que agafin una miqueta de color doradet i estiguessin una miqueta torradetes. I li posem els xipirons. Els xipirons abans els haurem netejat, els passem una aigua perquè sempre solen tindre una miqueta de terra, i li traiem la barqueta, el plastiquet aquell que tenen dins els xipirons, perquè si no després de l'hora de menjar és desagradable trobar-nos allò allà dins, ¿vale? Sense terra i només traient-li el plastiquet, i els tenim. Això ho posem també dins el wok o la paella, junt amb les carxofes. Ara sempre estem a foc molt, molt fort, ¿vale? Perquè volem una cocció ràpida. Tenim les carxofes, tenim els xipirons, i ara li posem un parell de cullerades de la picada aquella que han fet amb les ametlles, l'all, el julivert. El xipiró mos soltarà una miqueta d'aigua del suquet dins de la paella, deixem que s'evapore una miqueta l'aigua esta, i ja està, vale? Una cocció ràpida amb les carxofes i els xipirons. Amb això ja ho tenim, ho retirem, i després, per emplatar, ho podem fer de dues maneres. O si fem racionetes petites individuals, podem posar inclús en una copa o en un got, algo així petitet, les carxofes estes saltejades amb els xipirons, i per a que quede més guapet, damunt li podem posar un ouet de guatlla fregit o si no, si ho fem un plat més gran per posar al mig de la taula per a compartir, doncs posem en un plat fondo o una cassoleta de fang les carxofes saltejades i damunt li posem un o dos ous ferrats. I per acabar, ja, damunt dels ous, quan encara està calent, li ratllem una bona ració de foie mi-cuit per damunt, que ens donarà untuositat i tot barrejat, queda la mar de bo. I ja veureu com els vostres invitats se lleparan els dits amb este plat.
És per llepar el plat, els dits, el pa i tot. Hi ha algú que ha dit, oh, quina combinació. Home, doncs, abans de criticar-la, proveu-la, home. Abans de criticar-la, proveu-la. És el que ens passa amb les matemàtiques. Abans de criticar i parlar malament d'elles, s'han de provar. Però per provar-les s'han d'entendre, més o menys. Ara ens ho expliquen.
Segueix la llum del far.
Aquesta sintonia que ens ha posat en David Valverde potser sí que fa una mica de por parlar ara d'aquest tema, però en tot cas ens hi endinsem. Quantes vegades no hem sentit expressions com que és que sóc dolent en matemàtiques o és que no estic prou capacitat per entendre-les? Són frases recurrents, són frases que molts de nosaltres hem crescut ja escoltant-les, ens les han inculcat sense donar-nos l'oportunitat de tenir la ment oberta per intentar d'entendre-les millor. En tot cas, avui ho volem debatre, ho volem posar sobre la taula. Per què a alguns les matemàtiques ens costen tant, i m'incloc perquè jo sóc d'aquest grup. Ivan Fernández, qui t'acompanya?
Doncs per parlar de matemàtiques, als estudis de la xarxa Barcelona tenim el president de la Societat Catalana de Matemàtiques i també professor a la Universitat de Barcelona, en Xavier Jarque. Senyor Jarque, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Senyor Jarque, per què és tan complicat per algunes persones aprendre matemàtiques?
Bé, primer de tot, jo crec que aquí hi ha una component important de mite, no? D'aquesta cosa que fins i tot ha dit la teva companya, de que des de sempre se'ns ha dit que les matemàtiques estan difícils, però a part del mite, diguem-ne, no hi ha una qüestió fonamental que faci les matemàtiques més difícils o menys que la química o que la literatura, diguéssim, jo què sé, castellana. Llavors, el que hem d'intentar, com que aquesta cosa la tenim a sobre i els mites són molt difícils de tombar, doncs s'ha de fer un esforç per tal de convèncer en els alumnes que això no és així. Els primers haurien de ser els professors, intentant fer-ho, no tant una qüestió de mena, però transmitint-ho amb orgull, amb felicitat, fent veure als estudiants la importància de les matemàtiques, que, malgrat qualsevol consideració, cada vegada serà més.
És cert, però, que aquests mites, aquests estereotips, d'alguna manera doncs, han menystingut aquesta matèria amb el pas del temps.
Sí, més que menystingut, és que, a veure, és potser cert que hi ha una component una mica intrínseca, és a dir, les matemàtiques requereixen d'una eina d'abstracció i això a vegades pot tenir les seves dificultats. Però pensem que si un no té unes aptituds grans per fer esport, doncs segurament la classe d'esport també se'ls fa difícil, diguem-ne, no? A mi m'ha agradat tota la vida l'esport, l'he practicat i m'encantava, però hi havia força gent de la meva classe que quan arribava a la classe d'esport, doncs patien, no? O fins i tot aquells de la classe de música que els ha costat. És a dir, hom té unes aptituds per unes coses i no en té tantes per unes altres, no? I si et fan escriure una poesia i tu és una persona amb poca creativitat literària, doncs això serà una dificultat. I per tant, les matemàtiques, és cert, requereixen uns conceptes que s'han d'entendre, d'abstracció i un cert esforç per posar-s'hi. Però hem de mirar de sortir d'aquest pou, agafar-les. També és veritat que o va de pensar que les matemàtiques en totes les persones d'una ciutat o d'un país, diguem-ne, no tothom les utilitzarà ni les farà ni ens dirà el servei d'elles al mateix nivell. Hi ha gent que ens hi dediquem professionalment, però també n'hi ha d'altres que en fan un ús, diguem-ne, molt més pràctic, molt més bàsic, molt més superficial, i la dificultat que tenim està en transmetre que a aquest nivell de superficial, que serà cada cop més important, repeteixo, doncs no hi ha una dificultat en si mateixa. És a dir, de la mateixa manera que a mi, si em fessin cantar, bueno, doncs jo puc cantar una cançó, més o menys, però si hagués de cantar amb una coral i afinar a cada nota, doncs les passaria molt malament. Clar. Ha d'haver-hi de tot.
En això m'aturo un moment, senyor Jarque, perquè llegia jo aquest matí, vostè parlava de, evidentment, hi ha persones que han de tenir, doncs, tenen més o menys aptituds o més o menys facilitats per aprendre'n, però llegia jo aquest matí que una de les qüestions bàsiques i que ens dificulta majoritàriament a la societat entendre-la és que no, des de petits no s'ensenyen bé. És a dir, el problema, no el problema generalitzat, però una part del problema vindria en el mètode, en la manera en com s'estan ensenyant aquestes matemàtiques. No sé si vostè hi està d'acord.
Diguéssim, hauria de dir que no.
Clar, vostè.
No, a veure, jo ensenyo a la universitat i, òbviament, és una altra...
Sí, és una altra...
Però
sí.
Jo crec que en els professors de matemàtiques, és cert que dins dels professors de matemàtiques hi ha professors de matemàtiques més bons i més dolents, segurament també hi ha metges més bons i més dolents, i segurament també hi ha professors de música més bons i més dolents. Hem d'intentar sortir-nos d'aquí, perquè tampoc... És a dir, les matemàtiques... diguéssim, és el que he dit abans, tenen una dificultat intrínseca i, per tant, requereix un esforç per part de l'estudiant. Això pot ser més o menys motivat per part del professor. Darrerament, en els últims 20 anys, hi ha hagut un gran esforç per motivar, per apropar la matemàtica als problemes, diguem-ne, reals, no?, i convertir el llenguatge en un llenguatge popular, de manera que els problemes tinguin uns enunciats, que els alumnes puguin, diguéssim, comparar amb coses que li passen, no? Vaig a una botiga, em donen pago una quantitat, em donen un canvi, saber actuar ràpidament, jo què sé, haig de calcular quanta aigua necessito per fer una certa activitat al jardí, doncs que sàpiga dominar els volums i els litres, etc. És a dir, que aquestes accions s'han fet educativament. Però jo crec que no és aquest el fonament, eh? Potser està més amb que, jo què sé... És que tampoc, fins i tot, potser no és ni cert que sigui tan generalitzat que no en les matemàtiques.
Potser és un mite que entre tots hem anat fent com gran, no? I al final ens l'hem acabat creient tots, quan en realitat, bé, doncs cadascú té les seves dificultats i les seves facilitats, no? Però potser ho hem acabat generalitzant massa.
Deixa'm que digui dues coses, eh? Primer, estic encantat que els mitjans de comunicació em convidin, ens convidin els matemàtics a expressar-nos i a intentar trencar aquestes barreres psicològiques, diguem-ho. Però també és veritat que, bé, hi ha una feina molt gran a fer a nivell de primària, perquè també és cert que històricament la gent, professors, això és una cosa que no es pot generalitzar en cap cas. Hi ha professors de primària, la meva sogra és una professora de matemàtiques de primària excel·lent. Vull dir-te que hi ha hagut una quantitat bastant gran de professors que han tingut més interès o han posat més èmfasi en altres coses més creatives, també superimportants, i no és pas una crítica allà, sinó que potser no han tingut en ells mateixos una gran experiència com a matemàtics o com a persones que dominen les matemàtiques, i llavors, clar, certament un acaba posant més il·lusió, posant més esforç en aquelles coses a les quals un s'hi sent més realitzat que no passa tot. I és cert que aquí, tant el Departament d'Ensenyament ho sap perfectament, que és un problema que hem d'afrontar, com els mateixos professionals de l'ensenyament, de que s'ha de fer un esforç per tal de que, a nivell de primària, els professors estiguin més còmodes, se sentin més i es facin més seves les matemàtiques. No hi ha res millor que quan un va a una conferència d'un historiador, malgrat que un no sigui historiador, quan hi veu en la seva, en el seu relat una cosa apassionada, doncs un s'apassiona, malgrat que allò no sigui el teu d'interès necessari. Per tant, aquesta passió primària és important.
Doncs precisament... Digui.
Perdona, i aprofitant la vinatesa que em dieu, que em convideu, també és veritat que hi ha una... És a dir, en els mitjans de comunicació, en general, la major part de les professionals que en formeu part, sou gent que veniu més d'un camí més proper, diguéssim, doncs, o a la literatura,
a les lletres,
o a la poesia,
sí,
o a la música, a les lletres, i això fa que, diguéssim, aquest amplificador que tan maco que teniu, i que, per tant, insisteixo, us agraeixo molt que ens convideu, fa que sempre aquella cosa, jo és que jo soc de lletres, bueno, però... diguéssim, jo soc de números, diguem així, o de matemàtiques, però, ostres, a mi m'encanta la filosofia, llegeixo sistemàticament filosofia, història, música, vull dir, hem d'intentar obrir-nos a que, malgrat que hi hagin coses que ens semblin millor o que tinguem més aptituds, s'ha d'estar obert.
No oblidar les altres.
Ah, això mateix.
Doncs, senyor Jarque, deixi'm incorporar precisament veus del món del docent, oi, Ivan? Tenim altres convidats esperant-nos.
Parlem també amb una associació formada per mestres i professors des de primària a universitat i que té la finalitat, entre d'altres, doncs, d'afavorir l'ensenyament, la investigació i la difusió de les matemàtiques. Per això saludem en Xavier Roca, de l'Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals.
Senyor Roca, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Porto uns minuts escoltant el senyor Harke. No sé què en pensa d'això precisament que apuntava ara cap al final, d'intentar transmetre aquesta passió, no? Que caldria fer un esforç des de ben petits, des de primària, per tal de traslladar tot aquest sentiment, tota aquesta passió.
Sí, sí, totalment d'acord amb el que ha dit. Amb el que ha dit de que potser... Bueno, de ja posar en dubte des d'entrada la hipòtesi, no? De que no sabem del tot segur si són tan impopulars com diem o no. També estic d'acord amb el que ha dit, de que vosaltres com a premsa, que sou un amplificador, sou generalment gent de lletres i potser això també pot afectar, però sobretot estic d'acord amb el que ha dit del tema de primària. Jo hi inclouria secundària, també. Mm. És a dir, sí que és veritat que les matemàtiques són difícils, que hi ha un percentatge d'impacte un elèctric acadèmic que cau a la part de l'alumne, que és el seu esforç, la seva, el que ha dit en Harke també, la seva capacitat. Però jo sí que penso que hi ha, com si diguéssim, errors, o s'han comès errors històricament molt greus, com per exemple el disseny en si del sistema educatiu, que també he de dir que per sort ara està en el bon camí. Però històricament sempre hi ha hagut una mica de... No sé com dir-ho, com si les matemàtiques de primària preparessin per les de secundària perquè les de secundària preparessin per les de la universitat i les de la universitat preparen per doctorat. No sé si queda poc a la idea de dir-ho. Sempre la sensació que és que les matemàtiques preparen pels cursos posteriors i, en canvi, no connecten amb l'essència de l'ésser humà, no? Nosaltres som matemàtiques, nosaltres les matemàtiques és el llenguatge d'una part del pensament humà i doncs els nostres avantpassats van ser qui van aprendre matemàtiques i no els hi van posar ningú, formen part de nosaltres com a ser humà. Llavors aquesta desconnexió jo crec que s'ha fet evident en el fet que les matemàtiques es presenten molt com una cosa molt algorítmica, no? Uh-huh. I això ha creat molta frustració en el conjunt de la societat perquè hi ha hagut aquest enfoc matemàtic molt algorítmic, molt de fer coses, saber fer una cosa i fer allò i si no ho saps ja no serveixes, i en canvi doncs hem perdut el que deia abans, que sí que s'està aconseguint amb la nova línia d'ensenyament, que és tornar a la matemàtica com a resolució de problemes, doncs la seva essència.
És veritat, ara sentint-lo, senyor Roca, que m'ha semblat una mica el símil que fan amb el carnet de conduir, no? Que t'ensenyen quan fas... T'ensenyen a aprovar l'examen, però no a conduir. Això seria una miqueta
el mateix. Sí, una mica, sí. Sí, sí. I aquesta part, ja... Sí, no és mal exemple. Sí, sí, de fet és bon exemple.
Gràcies.
D'ensenyar-nos a conduir, ens ensenyen a passar l'examen, no? Hi ha una mica d'això.
Clar.
Llavors, hi ha una cosa més social, no sé què... que no sé si ara m'aventuro massa, però hi ha un tema, jo crec que més quasi psicològic, del tema de la gestió de l'error. És a dir, les matemàtiques estan molt associades a equivocar-se i a que si no ho saps fer, no ets bo. Hi ha hagut com una espècie d'elitisme acadèmic històric que ha fet que qui és bo en matemàtiques és bo i qui no és bo en matemàtiques és dolent, no? Dèieu abans lletres i ciències, estic totalment d'acord amb que aquestes darreres s'haurien d'eliminar, però també s'haurien d'eliminar, que en part ho han aconseguit, el tema aquest de les experiències múltiples, aquesta cosa de ser bon matemàtic és ser intel·ligent i no ser-ho, doncs no ho és, no? Llavors, és això. I totalment d'acord amb en Harke, no creia de la implicació, de l'estima per la matèria dels professors, tant a primària com a secundària. Crec que l'herència de com s'han anat ensenyant les matemàtiques, una part de culpa la tenim els professors perquè no han fet res en contra de capgirar aquesta herència, i aquest excés de formalització. Una frase que m'ha fet, però diu això, no? El formalisme és un obstacle per l'aprenentatge. Però jo crec que jo repartiria, si és que hem de parlar de culpa, jo repartiria una mica per tothom, la societat, una mica el sistema educatiu, els professors, els alumnes, una mica en el camp de tothom.
Quan es comencen a detectar aquests obstacles, aquests problemes pel que fa a les matemàtiques? Es comencen a detectar a les aules de primària o hem de començar a parlar d'obstacles a secundària?
No, no, jo crec que primària ja es veu. Nosaltres, per la meva experiència, que és sobretot l'ESO i el batxillerat, a la primera d'ESO ja tens una radiografia claríssima d'aquest alumne, si ha tingut dificultats, si no n'ha tingut, si és més apte, si és menys apte, i sobretot de com li han ensenyat, no? Perquè a vegades passen exemples de que hi ha alumnes amb diferents aptituds, però es nota molt com els han ensenyat matemàtiques i com arriben a primer d'ESO. O sigui que jo crec que es detecten molt a primària.
Uh-huh. I parlàvem de culpa, no? De repartir una miqueta la culpa entre tots, però deixant de banda la culpa i buscant, intentant buscar solucions, com? De quina manera hem de començar a canviar aquesta perspectiva? Com ho podem fer?
Home, jo crec que ja s'està anant en el bon camí. És a dir, la idea de competències ja és bastant antiga, ja se'n parlava fa un parell de dècades o més, i estem en el bon camí. El Departament d'Ensenyament ha fet aquest pas, ara estem, la llei ja ens diu que hem d'ensenyar per competències, no per continguts, o sigui, no haurem de fer que els alumnes siguin resolutors i que siguin aplicadors d'algoritmes, sinó que facin pensament matemàtic curt. Per tant, aquest és un bon camí, però el problema és que el canvi és molt lent. No sé si té a veure amb que som una gran part són funcionaris, o que és un monstre, és una indústria, o un àmbit, un sector molt gran. Uh-huh. Fer canvis és una cosa molt, molt, molt lenta i molt, molt, molt difícil, però jo crec que s'estan anant en la bona
direcció.
Ara s'està parlant de treballar per projectes, d'aprenentatge de problemes, i el que deia en Harke també de connectar amb altres àmbits, és l'àrea d'ensenyament, no? Uh-huh. D'incloure les arts, l'enginyeria...
Xavier... ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos, i ens seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, Serenata Pomcat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els dos concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres, a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dos quarts de sis de la tarda, hem arribat a dos quarts parlant amb el senyor Xavier Roca de l'Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals i també amb en Xavier Jarque, president de la Societat Catalana de Matemàtiques. Senyor Jarque, no sé quina valoració en fa. Apuntava en Xavier que s'hauria d'anar bé, que ja s'està fent camí, amb això de l'ensenyança per competències, ja s'està doncs fent un petit canvi en aquest sentit.
Absolutament d'acord, El Xavier Roca pertany a aquesta associació de professors. De fet, ells viuen a dins una cosa que se'n diu la Federació d'Entitats d'Ensenyament de les Matemàtiques, que és el que agrupa totes les cinc associacions de professors de secundària i primària que hi ha a Catalunya, i fan una feina espectacular. És a dir, de fet, tothom que s'apropa veu la feina espectacular que fan, de dedicació enorme. Fa dos anys van fer un congrés a Barcelona on van tenir 600 ponents i participants, i d'aquí a l'any 2020 hi haurà 600 més. Són professors de primària i secundària que intenten compartir les seves experiències a l'aula per millorar amb la comunicació. I el que ha dit el Xavier és 100% compartit. Certament és més fàcil compartir la diagnosi que no pas trobar la solució, no? Aquests passos, com ell també ha dit, triguen, perquè les coses canvien. És impossible pensar, les matemàtiques s'explicaven als anys 70 i 80, el que s'expliquen ara a l'aula són radicalment diferents. Per tant, no sé si hi ha millor o pitjor, però clarament han canviat, i per tant hi ha un esforç per millorar i per fer les coses cada vegada més properes a la gent. I altra vegada, insistir, no hem de pensar, ella ha fet una bona reflexió, no, saber matemàtiques o no, més llest o menys, escolta'm, no sé com explicar-t'ho, molts de nosaltres tindríem molts problemes per fer, uns més en música, altres en esport, en literatura, en escriure una poesia, amb tantes activitats, no?, del coneixement, i per tant, no tothom prendrà les matemàtiques amb la mateixa profunditat, i s'ha d'entendre que això és així i que no passa res.
Doncs certament, precisament parlant d'aprenentatge, ara els hi vull parlar d'un mètode que ajuda a tot aquest aprenentatge. Ens en dona més detalls la Cristina Cantal. Cristina.
Sí, perquè, per exemple, la dislèxia és un terme del que tothom n'ha sentit parlar, però en canvi no és tan coneguda la discalcúlia, que ve a ser el mateix, però aplicat en el camp de les matemàtiques. S'està desenvolupant el mètode Números com a eina d'aprenentatge i suport per infants amb dificultats en el processament numèric i el càlcul. En parlem amb el doctor Josep Maria Serra, investigador en dislèxia i discalcúlia i també professor de la Facultat de Psicologia de la UB.
Josep Maria Serra, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Expliqui'ns aquest mètode, en què consisteix i com sorgeix tot això.
Bueno, nosaltres formem un grup de recerca a la Universitat de Vic i a la Universitat de Barcelona, i veient les dificultats que tenen els nens i nenes en matemàtiques i revisant la literatura científica, vam acordar intentar desenvolupar unes actituds que fossin el més atractives possibles, utilitzant el format digital pels nens i nenes, i que s'anessin adaptant el nivell de competències de cadascun d'aquests nens i nenes. Nosaltres hem desenvolupat el mètode pensant en els coneixements més bàsics que ajuden després a entendre el que està programat, el que està previst en el currículum escolar, sempre enfocant-lo de manera progressiva en base a la capacitat que va desenvolupant cadascun dels nens i nenes.
Perquè és un mètode d'aprenentatge, però també preventiu, no?, per detectar aquestes discalcúlies que hi ha a les classes.
Sí, la idea és tenir o copsar quin és el nivell de cadascun d'aquests nens i nenes, a nivell cognitiu en termes numèrics i de càlcul, i llavors ajustar els aprenentatges a les competències que té cadascun d'aquests nens i nenes. Nosaltres partim que abans d'intervenir de qualsevol manera, abans de fer qualsevol tipus d'aprenentatge, hem de saber quina capacitat té cadascun d'aquests nens i nenes, i hem d'intentar adaptar el que expliquem a les capacitats que tenen. Si no volem fer un salt massa gran, perquè llavors el que proposem pot ser frustrant per aquests nens i nenes, ni tampoc volem que sigui massa fàcil, perquè llavors pot ser desmotivant. I això és un tipus de metodologia que s'anomena metodologia de resposta a la intervenció, que les escoles americanes, les escoles daneses, noruegues, finlandeses, franceses, que s'ha posat en marxa, té molt bons resultats. I aquí al nostre país ja fa un parell d'anys que hem començat, a través de la lectura, a través de les matemàtiques, a implementar aquests sistemes. Primer avaluem, i un cop tenim l'avaluació, intentem adaptar els aprenentatges a les característiques de cada nen.
Per tant, entenc que és un projecte, és una eina d'aprenentatge que ja s'està duent a terme.
És un esment aprenentatge que hem desenvolupat en el marc d'un projecte de recerca que estava finançat per Recercaixa, el programa de la Fundació La Caixa. Des del 2014 fins a l'actualitat, nens i nenes amb dificultats severes amb les matemàtiques, quan parlo de severes m'estic referint a que estan per sota el percentil 10, té un nivell que no arriba a les competències que tenen el 10% de nens i nenes de la seva edat. En aquests nens i nenes, després d'aplicar el mètode entre 6 mesos i un any, hem vist que milloren resolució de problemes, que milloren tasques de càlcul, i ara el que estem fent és, a través de les universitats, comercialitzar-ho perquè hi pugui ser o pugui arribar a l'abast de tothom.
Doncs, doctor Josep Maria Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Estarem atents a la seva evolució i a com doncs això ajuda a l'aprenentatge dels més menuts i no dels tan menuts, en aquest cas, en les matemàtiques. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i haver-nos-ho explicat.
Gràcies a vostè, disculpin el suat de fons.
No, home, no, només faltaria, escolta. Ja tot és serviu, és benvingut.
Molt bé, gràcies a vostè.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Bona tarda.
Xavier, què en pensa d'aquest mètode?
Bé, certament, tal com ha dit el professor, són mètodes que estan pensats per persones, nanos o joves, sí. Suposo que més nanos petits, diguem-ne, que tenen unes dificultats, diguem-ho així, una mica extremes, no? Ell ha dit per sota del 10% del quartil, és a dir que, 10 percentil, és a dir que són nanos que tenen clarament, estan molt a la base dels problemes, tenen uns problemes cognitius, potser fins i tot de tipus psicològic, que no seria la, és a dir, estaria molt bé que hi hagin programes que estiguin a l'abast per a aquests nanos que tenen aquests problemes, però hom, quan fa una política científica, una política d'ensenyament, ha de pensar potser més en una cosa més general, diguéssim, no? I jo crec que aquí és on nosaltres hem de fer aquesta doble via. Per un costat, estar agraïts que se'ns convidin en els llocs on tinguem un micròfon i puguem explicar que hem de trencar aquests ritmes i anar a buscar les matemàtiques com una activitat més, que tindrà unes dificultats, com ho tenen també altres parts de l'ensenyament, de l'aprenentatge, i per un altre curs, és a dir, i llavors fer les matemàtiques útils, perquè la gent les senti útils, malgrat que no les domini molt, tampoc dominem molt la química analítica, i escolta'm, no sé com dir, tenim la sensació que la química ens ajuda quan ens prenem un ibuprofè. Però les matemàtiques juguen un paper en aquest sentit de fer la vida de la gent més còmoda, però a nivell superficial, i al mateix temps no podem oblidar, ni com a societat ni com a sistema d'ensenyament i d'aprenentatge, que les matemàtiques cada vegada juguen un rol més important en un món cada vegada més tecnològic. Juguem un paper fonamental en això que se'n diu la Big Data, no? Sí. Les grans dades, amb la logística de les empreses, amb conèixer el temps que farà demà per la televisió, quan ell parla dels models, no? Que treballen els del temps, que ens expliquen quin temps farà demà, diuen el model diu, darrere d'aquest model hi ha un model, és un model matemàtic, no ho diran, però és un model matemàtic. Aplicacions mèdiques immenses, que a vegades que ens fem un TAC o una radiografia, darrere d'això hi ha uns algoritmes matemàtics que decideixen quin píxel li donem, quin color li donem a cada píxel. Per tant, les matemàtiques, necessitem gent molt potent que desenvolupi aquestes matemàtiques que permeten fer aquests avenços, i al mateix temps apropar les matemàtiques a nivell de primària i secundària, perquè l'alumne, que no en farà un ús, diguéssim, tan immediat, no? doncs tingui una sensació de dir que són útils i que li serveixen i que està content, que estaria content de saber-ne més, però bueno, sap les que sap. Igual que jo m'encantaria saber molta més música de la que sé,
però sabem la que sabem. Doncs precisament, tornem a primària per parlar sobretot de les proves que engorda Daniel Rodríguez.
Sí, a més són unes proves que també doncs, formen part de la Societat Catalana de Matemàtiques, unes proves que jo almenys les he viscut en alguns anys de la meva etapa estudiantil, ja queda una mica a lluny, perquè justament fa 24 anys, que enguany, aquest 2019, en farà 24, que es realitzen. Per parlar una mica sobre què són les proves Cangur i quin és l'objectiu que persegueixen, ens acompanya la presidenta de la Comissió Cangur, la Marta Berini.
Marta Berini, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqui'ns, aquestes proves Cangur, a qui van dirigides i en què consisteixen?
Bé, aquestes proves van dirigides a alumnes que cursen entre cinquè de primària i segon de batxillerat. En un bon començament només es va fer des de quart d'ESO fins a segon de batxillerat, i després es van ampliant la primer i segon i tercer d'ESO i després a primària. Són unes proves que estan organitzades per una associació internacional, la Kangaroos Sans Frontières, que des de ja fa més de 25 anys estan organitzant a diversos països, cada vegada hi ha més països, actualment són més de 80, que el tercer dijous de març la major part de països organitzen la mateixa prova per més o menys la mateixa tipologia d'alumnes. Són unes proves que no tenen per què ser necessitar grans continguts matemàtics, sinó més aviat que és com una cosa com de ser una mica el que diríem adult, que et poses davant d'un problema completament desconegut i fent doncs hipòtesi, prova-error, l'enginy, a veure què passarà si, doncs les pots resoldre, cosa que doncs fa molta il·lusió a tots els nanos i nenes que ho fan. Mm. Aquestes proves les organitza el centre i llavors doncs duren una hora i quart per als alumnes grans i una hora pels alumnes petits. Són 30 problemes pels alumnes grans, diferents per cada nivell, amb un augment de la dificultat des dels 10 primers, que són els més senzillets, fins als 10 darrers, que són els més difícils. I doncs nosaltres estem contents perquè doncs hi ha hagut una evolució creixent positiva, fantàstica, des de l'any 1996, que van ser 1.313 alumnes, fins ara, aquest any, que són quasi 130.000 alumnes que s'han presentat.
Mm. Marta, justament això, aquesta progressió d'alumnes que van a l'alça, significa que els centres els motiven perquè es presentin, o és una cosa una mica obligatòria, que els hi fan fer una mica també per competitivitat de centre? Què penseu?
A veure, nosaltres no hi ha cap moment competitivitat de centre. O sigui, els resultats que obté cada centre, en particular, només ho poden saber en el centre. El que passa és que nosaltres donem uns premis, premiem l'1% millor, cosa que ens fa veure que la distribució de centres és fantàstica, perquè hi ha alumnes de tot Catalunya, des d'escoles rurals, escoles públiques, escoles concertades, escoles privades, és a dir, que no es decanta de cap manera per una banda o una altra. Hi ha diversificació de premis. I llavors, doncs, el centre, jo crec que és una mica el boca a orella que van dient, escolta, i la prova cangur, no la coneixes, no, és fantàstic, perquè els alumnes els encanta i estan preparats, volen fer-la. I ja sí que hi ha centres, sobretot a batxillerat, que no presenten a tots els alumnes, la cosa és voluntària. Però a primària, i a primer, segon i tercer d'ESO, la major part dels centres doncs presenten a tots els alumnes. Nosaltres, sempre hi ha uns 10 primers problemes que estan fets perquè la majoria d'alumnes els puguin contestar, és ja per seleccionar quins són els millors, la graduació de dificultats augmenta per poder tenir, doncs, no tenir 200 guanyadors de cada nivell, m'enteneu, no?
Mm-hmm. Doncs Marta Verini, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda per parlar-nos d'aquest tipus de proves, per què van bé i a qui van adreçades. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I finalment i ràpidament incorporem, si li sembla, Xavi, incorporem una darrera veu. Ella és la Clara Grima, és doctora en matemàtiques en la Universitat de Sevilla, també és professora titular del Departament de Matemàtiques Aplicades. Ha publicat diversos llibres que parlen de les matemàtiques, com per exemple Les matemàtiques vigilen tu salut o Que les matemàtiques te acompanyen. Clara Grima, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, intentando entender un poco por qué le tenemos esta fobia a las matemáticas. Leía yo esta mañana que usted decía que la sociedad empieza a entender que quien controla las matemáticas controla el mundo. Vaja, i ara jo que havia dit aquesta frase tan maca s'ha penjat la trucada. En tot cas, ara la intentem recuperar. Xavier, què et sembla això que diu la Clara? Que qui controla les matemàtiques controla el món.
Bueno, les matemàtiques estan darrere, com us deia abans, no? Hi ha una part de la gent, els més especialitzats i que tenen més capacitats, tindran un paper rellevant en un món cada vegada més tecnològic. És obvi, el llenguatge de la tecnologia és el llenguatge de les matemàtiques, i per tant, òbviament, necessitem dels químics, dels físics, de tot, dels filòsofs, que han de pensar quines coses estan bé i quines no. Vull dir que tothom ha d'ajudar, però les matemàtiques jugaran un paper en un món cada vegada més tecnològic, per defecte jugaran un paper cada vegada més important, això està clar.
I tant.
Jo estic 100% d'acord. I referent, sí. La Marta Berini, que és la presidenta de la Comissió Cangur, ha fet molt bé de convidar-la perquè és una prova que durant 25 anys hem fet per intentar popularitzar les matemàtiques i estem arribant a 130.000 alumnes, que és l'activitat no reglada més important que es fa a Catalunya en aquests moments, la qual cosa demostra, diguéssim, que les matemàtiques estan vives a molts nivells.
Sí.
I nosaltres fem aquestes accions per tothom, per arribar a tothom, i també fem accions, com per exemple l'Olimpia de Matemàtica, que és per alumnes amb aptituds especials, en els quals els intentem motivar per tal de que puguin gaudir-ne més i, diguéssim, exprimir una mica, com es faria amb l'esport o amb la música, nanos que tinguin unes capacitats especials, doncs se'ls dona unes eines que els hi permet d'explorar aquestes capacitats que tenen. Uh-huh. La Marta també durant molts anys ha sigut la presidenta d'Estalmat, que és un programa d'estímul de les matemàtiques i del que és especial per als alumnes que tenen unes aptituds molt maques i tenen, són programes que tenen una acceptació espectacular, és a dir, de fet, només podem agafar una part molt petita dels alumnes que s'interessen, no? Els bojos per les matemàtiques, dins del programa de la Caixa de la Pedrera, que és dels bojos per la ciència, són programes que tenen molt d'èxit, de veritat. No és tan cert que hi hagi aquest distanciament tan gran entre la joventut i la ciència, i en particular les matemàtiques. Hem de treballar en aquesta direcció.
Uh-huh. Doncs sembla que ara sí que podem recuperar la trucada de la Clara Grima. Clara, què tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, que parece que se cortó, ¿no?
Sí, sí, se cortó, pero no hay problema. No hay cosa que no se pueda recuperar. Decía yo que esta mañana la leía usted diciendo que la sociedad empieza a entender que quien controla las matemáticas controla el mundo, porque controla el poder tan grande, es el poder de las matemáticas.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que ya empieza la gente a creérselo un poco, en tanto y en cuanto están asustados, ¿no?, con que no deberían, o bueno, un poco prudentes, sí, con los algoritmos, ¿no? De hecho, la gente dice, ay, los algoritmos que lo controlan todo, y hablan de los algoritmos como, no sé, como si fueran unos dementores de Harry Potter o algo así, como si fueran unos monstruos, y nada más lejos de la realidad, los algoritmos son programas que hacemos que hacen los matemáticos, ¿no? Yo no me dedico a hacer algoritmos para controlar el mundo, pero es evidente que sí, que el poder ahora en el mundo, el poder tanto económico como político, se está alcanzando no con bombas, no con guerras, que también lo están intentando, ni siquiera con democracia, ni siquiera con elecciones, sino con algoritmos. Están entrando a controlarnos con matemáticas. O sea que sí, sí que es que creo que ya la gente se empieza a dar cuenta de la trascendencia que va a tener que tienen y que van a tener en el futuro las matemáticas.
Dice usted que tienen, y es verdad, en uno de sus libros precisamente habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo podemos encontrar a las matemáticas en cualquier acción que realizamos en nuestro día a día.
Bueno, sí, eso ha ocurrido siempre, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que cada cosa que hacemos, desde que nos vestimos, ¿no?, la ropa, al fin y al cabo, la ropa que llevamos se hacen con patrones, que hay que aprovechar al máximo la tela y que es un problema de optimización geométrica, ¿no? Que le pregunten a Inditex si gasta dinero en optimizar patrones para aprovechar la tela y tal. Nos levantamos todo lo que hacemos y siempre ha ocurrido, ¿no?, pero ahora que vamos pegado a un móvil, que si lo piensas, un móvil no es más que una cajita de plástico con un cristal, ¿no?, que lo tapa, que tiene unas capacidades infinitas, ¿no? Llevamos una grabadora en el bolsillo mejor que la que llevaban los periodistas hace muy poco tiempo, llevamos una cámara de vídeo, llevamos una cámara de fotos, alguien que entiende lo que decimos y lo escribe sin falta de ortografía, alguien que sabe dónde estamos en cada momento, dónde estamos, qué nos apetece comprar, qué nos apetece ver, qué nos gusta comer, todo eso dentro de una cajita de plástico que evidentemente pues tiene toda esa magia, por decirlo de alguna manera, que no me gusta mucho usar la palabra magia, pero que esa magia le viene evidentemente de la matemática y de la informática, claro.
Esta tarde aquí en el FAR estamos intentando entender por qué le tenemos o por qué nos han hecho creer que teníamos tanta fobia a las matemáticas.
Pues mira, lo has dicho muy bien, porque yo creo que nos lo hacen creer desde muy pequeñito. Yo, como a mí siempre me han gustado mucho, porque yo era básicamente perezosa, ¿no? Entonces, las matemáticas era lo más fácil, ¿no? No tenías que aprenderte nombres ahí por la cara, sino que era un juego. Te aprendías las reglas, aprendías a jugar y jugabas, ¿no? No tenías que aprenderte pues que el río se llamaba Guadalquivir o que la parte de las células se llamaban como alguien había decidido que se tenían que llamar. Entonces, a mí siempre me ha gustado, yo nunca le he tenido miedo, sí que sabía que la gente le tenía miedo, pero nunca me había preocupado demasiado del tema porque, bueno, me ha gustado siempre, me dedico a ella, me hace muy feliz y ya está, ¿no? Pero desde que me dedico a la divulgación, que llevaré unos 9 años dedicándome al mundo de la divulgación, pues sí que descubrí que los niños desde muy, muy pequeños, cuando voy a dar charlas en los coles de primaria, con 5 o 6 años te dicen, a mí no me gustan las matemáticas.
Claro.
Y yo siempre le pregunto, ¿tú qué sabes? Si tú no las has probado. Es como si digo que no me gustan las gambas sin haberlas probado, ¿no? Puedes saberlo. Y entonces te das cuenta de que sí, de que los niños aprenden que no les gustan las matemáticas desde casa. O sea, lo aprenden en casa, lo aprenden en la calle, y luego, no le voy a quitar la culpa no le voy a dejar toda la culpa a la sociedad en general. Y luego, pues, si encima no hay, muchas veces no hay buenos profesores que te hagan cambiar esa percepción que tú traes de casa, pues ya la cosa se complica y es un problema a nivel nacional, ¿no? Porque necesitamos, a nivel europeo, ¿eh? Porque no es una cosa que pase solo en España, necesitamos muchos profesionales que sepan muchas matemáticas y mucha informática, por supuesto, las dos cosas para los trabajos que vienen, para el futuro de un país. Se mueve con la ciencia y la tecnología y ahí necesitamos mucha gente que sepa muchas, muchas matemáticas.
Decía usted, uno de los problemas es el cómo se enseñan las matemáticas. Es un tema que aquí durante este debate que hemos mantenido también ha salido la necesidad de tener profesores, docentes que te trasladen, que te sepan trasladar la pasión por las matemáticas y que te la expliquen como un global. Comentaba antes a un invitado que lo que nos enseñaban eran las matemáticas de primaria, te las enseñan para que puedas pasar a secundaria, las de secundaria para que sepas pasar o puedas pasar a bachillerato, las de bachillerato para la universidad, pero no te las explican como un global.
Efectivamente, es un problema desde primaria, ¿no? Básicamente, de hecho, en primaria casi siempre, voy a generalizar, pero ya sé que hay casos que no, pero voy a generalizar lo que creo que pasa la mayoría de las veces. Digo que no siempre, para que luego no me troleen, pero lo que se suele enseñar es aritmética, ¿no? Hacer cuentas. Entonces, no se enseña las matemáticas como lo que son. Las matemáticas son una herramienta para resolver problemas, donde lo más importante para hacer matemáticas es saber leer, básicamente leer en castellano, en catalán, en el idioma que tenga que trabajar, entender lo que dice, entender un problema y luego saber modelarlo y desde muy pequeño, ¿eh? O sea, y darle la solución, ¿no? Y lo que ocurre es que así no se enseña la matemática. Entre otras cosas, porque yo creo que el problema empieza antes, ¿no? Empieza en la mayoría, otra vez voy a decir, la mayoría de las escuelas de magisterio, donde a los maestros no se les enseñan matemáticas. Entonces, o sea, viene desde antes, como lo único que ellos saben de matemáticas o han aprendido es hacer cuentas, pues eso es lo que transmiten. Y eso es muy aburrido, porque no tiene sentido, no tiene contexto. Es como si te enseñaran el vocabulario. Imagínate que la clase es de lengua, pues tú llega una persona y empieza a soltarte palabras. Y esta palabra significa esto, esta palabra significa la otro. Pues eso es aburridísimo, ¿no? Pues un poco así se enseñan las matemáticas. No se enseñan dentro de un contexto, dentro de un global. Entonces, pues evidentemente, como eso ocurre muchas veces, pues los niños van a matemáticas y ya en la secundaria ya van un poco viciados, ¿no? En el sentido de, ¡buah, vaya rollo! Y aunque en la secundaria suele haber, en general, mejores profesionales de matemáticas que en primaria, porque son profesionales ya de matemáticas en general, ¿no? Que también eso es un problema, que cada vez menos matemáticos dando clases en secundaria, pero ya el sistema pues un poco va como viciado, ¿no? A resolver algoritmos y un poco, o sea, olvidando la esencia de las matemáticas, que es entender un problema, saber resolverlo, y luego una cosa que nos incide, que yo creo que es un error, en que el niño o la niña, el estudiante, sepa explicar la solución, no hacer las cuentas, sino contarte, o sea, yo muchas veces a mis alumnos y a los niños de secundaria digo, yo te voy a contar una historia y mi historia es un problema. Y yo creo que tu solución sea una historia, ¿no? No que me sueltes ahí cuentas sin venir a cuento, valga la redundancia, sino que me cuentes la solución del problema como una historia que tú has resuelto, como si fueras un caso del CSI que estás resolviendo, ¿no? Que con esta pista, con esto, pues has conseguido. Entonces hay un problema, evidentemente, de formación desde los primeros niveles, que se incrementa pues con eso, con que la sociedad pues está, es muy guay decir que matemáticas son difíciles y aburridas, pero es un problema que de verdad que es un problema serio para el país, que no solo español, ¿no? Que otros países ya están tomando, sí, Francia ya está tomando medidas, el Reino Unido ya está tomando medidas, porque todo el mundo entiende que, bueno, pues yo digo que el futuro se escribirá con M de matemáticas, pero es que no es ni el futuro, sino el presente.
Pues Clara Grima, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por habernos ayudado a concienciarnos un poquito más de la necesidad de entender la incidencia y la importancia que tienen las matemáticas en nuestra sociedad y en nuestro presente, y seguiremos evidentemente hablando de ellas para que por fin se tengan el sitio que merecen tener.
Efectivamente, yo solo piso a todo el mundo, me está escuchando que hable de matemáticas siempre, pues con una sonrisa, que es una palabra esdrújula, muy bonita, y que se puede hablar de matemáticas con una sonrisa como se habla de las flores, sobre todo para que los niños vayan percibiendo esa sonrisa.
Perfecto, pues así lo haremos. Clara, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias, adeu.
Un abrazo, adeu, bona tarda.
Adeu, bona tarda.
Xavier Jarque, ja ho hem d'anar, res, ens queda mig minutet, però no sé, una valoració final.
Doncs aquí està la feina. Bé, la feina és intentar cada vegada estar a prop de la gent, que la gent entengui les matemàtiques com un quelcom útil. Certament ho serà, perquè jugaran un paper rellevant degut a un moviment cada vegada més tecnològic de la nostra societat, però sense descuidar doncs, aquella gent que farà un ús, diguem-ne, menys contundent o menys professional. De fet, ara tenim un problema molt greu amb els professors de secundària, com deia aquesta professora, perquè hi ha molt poca gent, perquè clar, com que la societat és més tecnològica, cada vegada la gent es vol dedicar més, els matemàtics surten a l'empresa, no van a la secundària, i llavors no tenim professors, però vaja.
Clar. Doncs, s'hauria de tenir tot alhora.
Però a vegades no.
Però no, és veritat. Xavier Carque, president de la Societat Catalana de Matemàtiques, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i per haver ficat una miqueta de llum en aquesta foscor que sembla que a vegades acompanya aquesta paraula i que no ha de ser així.
Moltíssimes gràcies, sempre estem agraïts de que se'ns convoqui i fem la nostra millor feina per transmetre les matemàtiques com quelcom positiu. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, que passi una molt bona tarda. I nosaltres, res, ens acomiadem ara, en breus instants arribarem al punt horari de les 6 de la tarda, però no marxin, sisplau, que encara ens queda una hora plena d'actualitat i d'informació.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sostenir-ne el pes és tan senzill com no delegar-la als que no volen que canviï res. És tan fàcil si es pensa que calen permís o sense atorgar-se veu i vot. És tan fàcil si un s'emplaça, sigui a l'urna o a la plaça, dir-ho tot. Bé sabem que la tenença és la dura recompensa de la represàlia sagnant i que aquell que la genera de nosaltres sols espera fer-la gran. No serà mai més l'obstacle, l'amenaça i la coacció, fermament anem tancant les portes a la por. Renunciem a acomodar-nos a un futur de submissió, fermament anem tancant les portes a determina un interès sincer. No allà on gronxava el bressol dels avis, sinó la franca voluntat de ser. En l'adversitat funesta s'ha respost amb la gran gesta de l'empelt de cultura i de dret. I si el país tingués tal com les persones un cognom fora aquest. I ara que ferrem la llança al combat d'emancipants, farem cas d'un únic seny. Un sol poble i no cap altre estandard i no combatre el seu terreny. No serà mai més obstacle l'amenaça i la coacció. Fermament anem tancant les portes a la por. Renunciar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.